El matí de Ràdio Sabadell. Si somies, que sigui despert. El que no us han explicat.
Fa cosa d'un mes, el Parc Taulí va assolir amb èxit la primera donació cardíaca en assistòlia d'una persona que s'havia acollit a la prestació d'ajuda per morir. Després del diagnòstic de mort, es va reiniciar el flux sanguini per evitar el deteriorament dels òrgans mitjançant un dispositiu extracorpori i monitorant la freqüència cardíaca i cerebral. Els professionals del Taulí van poder parlar amb la persona donant en tot moment, la Sílvia, comentant-li el procés. Aquest acte generós i que en un moment complicat beneficia tercers va comptar amb una representant de voluntats anticipades, que va ser l'Eulàlia Andreu Casanyes. Eulàlia, bon dia.
Bon dia.
Ara que ha passat uns dies, unes setmanes, com se't queda haver tingut una experiència d'aquesta mena?
Home, ha sigut un honor i ha sigut un regal acompanyar la Sílvia en tot aquest procés. Des del moment del diagnòstic, l'elaboració del seu document de voluntats anticipades, la sol·licitud d'eutanàsia i tot el procés que ens va portar fins a peu de quiròfano, a dins de quiròfan, valorant l'enorme esforç per donar vides, que és així com ella se'ns va despedir. Moltes gràcies, me'n vaig a donar vides. El Taulí i totes les estructures sanitàries que han intervingut han fet un esforç de coordinació molt intens i jo com a metge, a part de ser amiga de la Sílvia, me'n sento molt honorada d'haver-ho pogut acompanyar.
Entenc que tu eres dintre del quiròfan mentre passava tot això
sí.
Que estava explicant.
Sí, sí. En el moment de la donació era dins de quiròfan. De fet, vaig ser al seu costat durant aquells mesos d'octubre a abril, perquè el camí és llarg i les decisions són progressives i la informació i l'acompanyament de la família doncs, també formen part, al meu entendre, del paper del representant d'aquest document tan interessant que és el document de voluntats anticipades.
En quin punt entres tu en el procés?
El dia del diagnòstic, una amistat prèvia, no molt propera, però intensa, i el dia del diagnòstic jo la vaig anar a veure i em vaig oferir per ajudar-la. En aquell moment ella em va transmetre tota la por de la discapacitat que venia secundària a la ELA, ella estava molt ben informada, i jo em vaig oferir per ajudar-la. I ella va decidir que jo la representés en cas de que en algun moment ella no pogués parlar per ella mateixa, i així ho vam fer.
Aquesta representació que ella et va atorgar, com s'ha de formalitzar?
Bé, després de molts anys s'ha aconseguit que el document de voluntats anticipades estigui recolzat pel sistema públic de salut i per la societat en general, que crec que això és una cosa que ens ha d'enorgullir molt, perquè el poder de decidir, el valor de les voluntats del malalt, quedin presents en l'atenció del final de la vida i la mort, quan arribi, que arribarà inexorablement. Llavors es tracta d'acostar-se algun dels documents que hi han penjats a internet, hi ha un del Sistema Públic de Salut, també hi ha un document molt interessant de l'Associació del Dret a Morir Dignament que han treballat moltíssim aquests 40 anys perquè puguem estar parlant d'aquí, que també està molt bé, i en qualsevol d'aquells documents, després d'una reflexió personal ben interessant sobre quins són els nostres desitjos i d'una conversa amb algun agent sanitari, sigui el metge, sigui la infermera, que també juga un paper importantíssim, es redacta i s'entrega al CAP, al notari, es necessiten uns requisits que estan a disposició de tothom, són senzills, i es puja a un registre nacional per tal de que en cas de que la persona no pugui expressar el seu document quan estava bé, quan estava lúcid, quan estava sense cap tipus de pressió, es posi en marxa per veu del seu representant.
A quina mena de requisits et refereixes?
Requisits com que la persona es demostri que sigui lúcida, per això ho podem fer amb tres testimonis, o ara últimament només que ho certifiquin metge o infermera és necessari, o bé una acció notarial, i que la persona conegui i estigui informada de qualsevol de les situacions que es puguin presentar, perquè el document va desglosant i fa preguntes interessants que potser no ens han fet mai, perquè tot això comença amb una conversa familiar, amb poder parlar de la mort amb naturalitat, amb igual que preparem la canestreta per anar a parir, potser això seria una canestreta per anar a morir, però no només morir, sinó els últims anys de la vida, o sigui, atenció al final de la vida. El document és un regal, diu DMD moltes vegades, perquè dona tranquil·litat al pacient, perquè si ens mirem la mort de cara potser li perdrem por, perquè ajuda la família a respectar la voluntat del que se'n va. No hi ha una frase més agradable en un dol que diu: ha sigut tot com volia la mare o ha sigut tot com volia el pare. I perquè va donant consistència a que l'equip sanitari també escolti aquesta veu i pugui exercir i acompanyar seguint les voluntats de la persona.
Tu, com a persona responsable d'aquestes voluntats, havies de complir també algun requisit?
No, ser major d'edat, i es recomana que la persona que és representant no tingui cap lligam patrimonial o d'interessos, o que pugui haver-hi una molt, molt estranya relació de dependència.
Diguem que seria una recomanació per conflicte d'interessos.
Per protegir la persona que s'està expressant, òbviament. Però això és molt estrany. Els representants naturals acaben sent la família i els fills, però es recomana que si hi ha alguna persona que sigui del fora de l'entorn, també ho faci. Se'n recomana que se'n posin dos, perquè per problemes d'edat, no? També tots anem caminant. I aquest és un document que, mentre la persona manté les seves propietats comunicatives i cognitives, no ha d'entrar en cap cas. El que passa que quan et sents representant d'una persona com la Sílvia, el que et surt és acompanyar-la al màxim, i així ho vam fer amb un procés que va ser molt enriquidor per mi, pel seu entorn, perquè en tot moment va tenir el suport de la família, dels seus fills, dels seus pares, una xarxa d'amics que la van ajudar intensament, i uns equips mèdics sanitaris de la nostra ciutat que francament han demostrat una solvència contrastada, i això, quan les coses van bé, també s'ha de dir.
I sobretot en aquests moments, que almenys és la meva percepció, estem començant, no?, a normalitzar tot aquest procés, perquè tot el referent a l'eutanàsia i tal pràcticament ho hem normalitzat fa res, no? I no. Estem descobrint-ho.
El canvi és espectacular. Jo mateixa fa 34 anys que sóc metge i em van formar en el paternalisme de que jo sabia el que li convenia al pacient. Us recordo que hi hagué un temps en els que els metges ens passàvem els sobres de les proves del malalt tancats, no? Perquè era com un ritual de confidencialitat entre metges. Afortunadament, amb aquests anys, i amb l'ajuda d'associacions com DMD, per exemple, i altres, hem arribat fins aquí, tenint en compte com a primera cosa important l'autonomia del pacient i les voluntats del pacient. I això és una cosa que la nostra societat n'ha d'estar molt contenta.
El que t'he preguntat abans, ara t'ho vull preguntar del revés. Dèiem les incompatibilitats de qui podia ser aquest responsable de voluntats anticipades. Et diria, quin és el perfil ideal? A qui recomanaries fixar-se o buscar per escollir com a representant de voluntats anticipades?
Una persona que conegui molt bé les voluntats del pacient. És a dir, no és un paper formal. Hi ha d'haver-hi una conversa molt seriosa i el pacient, o la persona, perdó, perquè no és pacient en aquell moment, està en plenes facultats, pugui explicar-li obertament, i la persona representant entengui i vulgui compartir aquest camí. No es tracta de que el representant hi estigui d'acord, es tracta de que el representant, quan arribi el moment, respecti la voluntat de la persona que ha decidit.
La persona que decideix, en quin punt creus que és sa que es comenci a fer aquestes preguntes?
Des del moment 1. Jo crec que s'hauria de fer una feina des de l'escola. I s'ha de formar amb naturalitat per preparar aquesta canestreta. Pot ser un jove que ha viscut properament algun desenllaç nefast relacionat amb la mort o els últims dies, que ja es motivi amb aquest... No cal tenir una edat, no cal tenir una malaltia. la gràcia d'aquest document és fer-lo en fred, perquè en calent les coses són molt difícils de decidir. Mentre una persona no es troba bé, fem un fred, aquesta és la idea, i posem un coneixement de l'equip sanitari que ens haurà d'acompanyar. I destaco aquí la importància no només del metge, que sempre parlem del metge, sinó de les infermeres, que fan tàndem amb el metge, i això dona una riquesa multidisciplinar d'acompanyament que és molt important.
Clar, dius en fred, que em fas pensar que en calent a vegades sorgeixen els dubtes de dir, ostres, segons la situació jurídica que teníem, si som parella de fet, potser no és el mateix que si estem casats, qui és el qui té el poder de decidir segons què? Llavors tot es complica, no?
Sí, senyor, tot es complica. De totes maneres, aquesta, i ara parlant més de l'eutanàsia, aquesta és una llei garantista en la que hi ha una comissió d'avaluació i de garanties que controla el procés i que ajuda que no hi hagi cap tipus de limitació ni jurídica ni ètica i gairebé diria moral, tot i que aquí la moral és un altre tema.
Escolta'm, Eulàlia, no volia acabar sense demanar-te que destaquis quin és l'aspecte més important que tothom s'ha de plantejar en el moment d'afrontar una situació com aquesta.
Que al final de la vida i l'envelliment, si tot va bé, o les malalties que ens puguin causar discapacitat, és una cosa inevitable i la mort encara més inexorable, i que fer una lectura positiva en el sentit, no eufòric, però sí tranquil, serè, de quins són els desitjos quan arribi el moment, dona molta pau, i convido tothom, a tota la ciutadania, a fer aquest exercici, perquè de segur que en sortirà beneficiats ells i el seu entorn, i els seus metges.
Eulàlia, moltes gràcies per venir a explicar aquest procés a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies per convidar-vos, i en nom de la Sílvia, moltes gràcies perquè ella tenia molt interès en que se'n fes sensibilització, i ella sempre deia, si no tens qualitat de vida, visca l'eutanàsia.